És un jugador que cada 3-4 partits fa el seu golet, i això fa uns anys no ho vèiem, ara s'està acostumant a marcar. Jo crec que el City és el gran favorit a guanyar la Champions, crec que ho va dir Ancelotti aquesta setmana, i aquí tots hi estaríem d'acord, de fet és el vigent campió, però és que a banda d'això el seu equip no ha perdut massa potencial.
De la resta poca cosa, eh? El Feyenoord no l'ha guanyat...
Sí, de la resta el Paris Saint-Germain podríem dir que és l'altre equip, diguéssim, més destacat que ha jugat avui, ha guanyat 2-0 al Borussia Dortmund, amb Mbappé de penal, ha marcat el primer, i Agraf, la jugada d'Agraf, jo crec que val la pena recordar-lo, perquè ha estat un bon gol, el gol del futbolista marroquí del Paris Saint-Germain, el segon. Dembélé, pel que he llegit a la premsa francesa, perquè clar, no puc estar veient el partit del Barça, el del Porto, i també veient el partit del PSG, però pel que he llegit a la premsa francesa, bastant malament, bastant discret. No acaba d'arrencar, sembla.
7 partits, cap gol, cap assistència de Dembélé de moment amb el PSG.
Bé, no se'l troba a faltar, eh?
El resum d'aquesta primera jornada de la Champions és que el Barça és el millor equip ara mateix d'Europa, perquè és el que ha fet millors números. 5-0 no ho ha fet ningú de moment en aquest dimarts de Champions. A veure què passa demà.
I mira, actualitzo que sempre anem mirant això, Mbappé-Haaland. Mbappé, que avui ha marcat 41 gols en 62 partits de Champions. Haaland, que avui ha marcat 35 gols en 31 partits de Champions. O sigui, Haaland continua més de gol per partit a la Champions.
Avui no ha marcat, no?
No. Un parell de pals, però
Julián
no...
I Julián Álvarez, dos.
Dos. El primer és molt xulo. A mi m'agrada molt perquè fa un moviment molt ràpid amb les cames per desfer-se del porter. T'ha impressionat alguna cosa, Sara, de la jornada d'avui?
M'impressiona que a l'Atlético de Madrid sempre li passen coses.
El Pupas, sempre. El Pupas.
Sempre li passa. Perquè
perdona.
A més...
Sí. No, un moment, Sara. És que el porter ha marcat el minut 94 amb el dorsal 94. Vull dir...
Aquesta és bona.
Vull dir, és acollonant.
Sí, sí. És que jo que estava mirant el partit del Barça, quan he començat a veure el post, he vist que havia empatat i he pensat, però si no li ha donat temps d'aconseguir ni tan sols emportar-se un punt, i és increïble com li passa a tot l'Atlético de Madrid, que a més llegint avui a més aficionats de l'Atleti i tal per Twitter i de més, doncs que veuen que és un equip que o s'aferren una mica a Pablo Barrios, que a més avui ha marxat una mica tocat, i que Griezmann torni a ser el de la temporada passada, o se'ls farà molt llarg, perquè és un equip ara mateix avorrit i que és molt previsible jugant.
Feyenoord i Celtic de Glasgow, els rivals de l'Atlético, els que li queden. Avui
a
Feyenoord ha guanyat 2-0.
Cada gol de Joao Félix jo crec que els deu
fa mal,
fer pupa. Sí. Igual que l'any passat, els gols de Griezmann ens feien mal.
Sí, totalment. O els de Luis Suárez en aquella època, quan va jugar i va guanyar la Lliga. Hola, Xavi Puig.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, el Madrid debuta demà a la Champions contra l'Unión Berlín, i és a la tarda, eh? És a la tarda i el fem, el partit, eh? Estem pendents.
Dins del Barcelona estarem pendents en el temps afegit, i a partir de les 8, quan acabin ja Clapés i companyia, els del Barcelona, ja ens quedem els de la Champions a RAC1 per viure el desenllaç d'aquest Madrid-Unión-Berlín amb, òbvia, partit de Champions, partit gran, sí? Daniel López al Bernabéu.
Home, el talismà comença la seva feina, el talismà, sí, què et sembla? Demà, doncs, des de quarts de set ja, pendents del Madrid-Unión-Berlín, i començarem la Champions a RAC1 a les 8, eh? Ja?
A les 8, exacte. A les 9, els tres partits que seguirem de més a prop. És bona jornada, eh? Bayern de Múnich-Manchester United, Sevilla-Lens i Real Societat Inter de Milà.
Ara els pentinem amb el Xavi Puig, que ha estat escoltant les prèvies també d'alguns entrenadors i d'aquests partits que demà viurem aquí a la Champions a jugar a RAC1. Comencem prop al Madrid a la tarda, demà, contra la Unión Berlín.
Sí, amb la baixa de Carvajal, amb una lesió muscular, no l'ha descartat del tot Ancelotti pel derbi de diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid, diumenge a les 9 al Metropolitano. La seva baixa s'afegeix a Courtois, Militao, Vinícius i Arda Güler, recupera Mendy a la convocatòria, i ha dit Ancelotti que demà Modric serà titular. El Madrid ha de tenir com a objectiu, diu el tècnic italià, arribar com a mínim a semifinals. Diu que no es refia de l'Unión Berlín i, com explicava el Ballera, situa el City com a màxim favorit a guanyar la Champions.
Yo creo que el City es favorito porque, sobre todo porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado, sobre todo porque una plantilla que no ha cambiado mucho, sobre todo porque ha ganado la Champions el año pasado. Después la Champions, como siempre, en la parte final hay sorpresas, pero creo que sí, al día de hoy el City puede ser el equipo favorito.
En aquest grup del Madrid, a les 9, es jugarà el Braga-Nàpols. La Reial juga a Noeta contra l'Inter de Milà, finalista la temporada passada de la Champions contra el City. És la tercera participació de la Reial a la Champions. En les dues anteriors, en la primera va arribar als vuitens, a l'altra va caure a la fase de grups. Carlos Fernández està sancionat i André Silva lesionat. També és baixa. L'entrenador de la Reial, Imanol Alguacil, s'ha mostrat molt i molt il·lusionat amb aquesta Champions i no renuncia a res.
Mucho respeto, humildad, pero sobre todo jugando en casa, siendo partido de Champions después de 10 años, después de lo que ha costado, jugando con muchos jugadores con los que yo he convivido desde la etapa juvenil, muchos años en el filial. Tenemos que disfrutar, pero disfrutar no es salir y a ver qué pasa, no. Disfrutar es salir a competir y a intentar ganar.
A l'Inter de Milà, Cuadrado i Çalhanoğlu, ja ho diré, lesionats no podran jugar. També a les 9 en aquest grup, Benfica, Salzburg. I el Sevilla juga el Pizjuán contra el Lens a les 9 de la nit. Mendilibar, que ve de guanyar el primer partit de Lliga aquest cap de setmana passat, té les baixes de Cunha, Marcau i Nianzú. L'entrenador del Sevilla ha preguntat pel lideratge de Sergio Ramos demà, especialment en una competició on té molta més experiència que els seus companys.
Si le pongo yo, ¿no? Su debut, si le pongo yo, ¿no? O es también si quiere jugar él como Jesús. A ver, es un líder, claro que es un líder, ¿no? Sergio y ha sido líder en todos los lados donde ha estado, aquí clubs y selección, y aquí también. Era un líder con 18 años, con 17 años. El líder no se hace, algunos se pueden hacer, pero normalmente naces.
En aquest grup també a les 9 a l'Emirates, Arsenal, PSV Eindhoven i també davant dels partidassos de la jornada el grup A, a les 9 Bayern de Múnich, Manchester United, en aquest mateix grup a 3 quarts de 7, igual que el Madrid juga un Galatasaray, Copenhagen.
Sempre està enfadat Mendilibar, no? Fa aquesta sensació. Sí. Sempre està com enfadat. Sí. Bé, sí, sí, alguna sí. Cosa que demà que us vingui de gust veure, el Bayern United potser, no sé, Àlex, tu alguna...
Sobretot el Bayern United, sí.
A mi la Real.
Home, jo seré a Noeta.
Sí.
No fotis.
Bon partit.
Sí, sí.
Que bé.
Demà em vaig a Sant Sebastià. A veure, bueno, estaré allà a la llotja i, per tant, bon
verdureta,
partit.
Verdureta, no?, a migdia, Sara?
Sí. Com?
Verdureta a migdia?
Home, sí, perquè
per tant, amb alguns
pinxos, no?, i el xacolí caurà.
La carn allà no és bona, jo et recomano peix.
No. Diuen que no?
No és bona, el peix tampoc.
Jo prefereixo provar-ho, ja us dic.
Molt bé. Molt bé, doncs escolta, bon viatge demà, si hi hagués alguna cosa molt grossa.
Escolta, Sara, tocarem, però ho toques tot aquest any? Champions, bàsquet, Eurolliga...
Aquest any se m'està complicant una mica. Els punts Renfe i els punts a l'aeroport els estic acomplant.
Molt bé. Perquè què faràs, Eurolliga també, a Movistar?
I l'ACB també.
I l'ACB, home, que bé. Doncs mira, tenim una corresponsal de luxe a Movistar i a Madrid, com és la Sara Jiménez. Escolta, qualsevol cosa demà estem en contacte, des de Real Arena. Gràcies, Sara, una abraçada.
Adéu, Cagé.
Vinga, adéu-siau. Doncs això, us deixaré marxar també, que ara parlarem de l'altra qüestió de les últimes hores. No sé si voleu afegir alguna cosa del que està passant amb les jugadores.
Home, ara escoltarem a la Laia, no?, que ens posi al dia.
El Jové des de València, sí, també. I hem quedat amb Amanda Gutiérrez, sí, el president de FUTPRO.
Jo els hi faig confiança. És l'únic, sí, que diré.
Sí, jo suporto totes les jugadores i esperem que solucioni ja, perquè comença a ser dantès.
Ara, si un grup selecte de guionistes de Hollywood hagués intentat escriure un llibre o un guió sobre el que... O sigui, imagina que la primera pàgina és... La primera frase és... I Espanya, campiona del mundo. Vale. I a partir d'aquí diuen... Escriu un guió.
Et segueixo jo. Un mes després, què escriuries? Perquè avui, 20 de setembre ja, fa un mes, del 20 d'agost,
jo crec
un
que
mes.
Cap guionista ho hauria pogut fer millor. O sigui, sí. I encara continua.
Sí, sí, sí. En 30 dies, el petó, tocar-se la pebrotera, el que va dir després a la COPE, la roda de premsa esperpèntica, l'entrevista amb el Pins Morgan...
L'era ja post-Rubiales està sent també després, molt sucosa.
I l'era post-Rubiales, sí, sí. Bé. Amics, gràcies. Us espero el 4 d'octubre. Bé, Dalmas, amb tu ens veurem abans. Dimarts que ve, després del Mallorca-Barça, l'analitzem aquí. Dimarts que ve hi ha un Mallorca-Barça. Raül, una abraçada forta.
Vinga, bona nit.
Vinga, gràcies. Gràcies Puig també, gràcies Molló.
Fins demà.
Vinga, una abraçada. I ens quedem, el Tu diràs, encara fins a quarts de dues, amb la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. I tenim l'Oriol Jové també a València. Hola, Jové, estàs per aquí encara,
Hola.
Aquí sí, estem. Alguna novetat d'aquesta reunió? En sabem alguna cosa? Són la 1:09, encara continua?
Doncs sí, que a mi d'aquestes 4 hores de reunió, de moment no es mou res aquí fora de les portes d'aquest hotel a 10 minuts del centre del municipi d'Oliva. El que sabem és el que hem explicat abans, que és que les jugadores de la selecció espanyola de futbol negocien, almenys el que demanen és que se'ls confirmi per escrit que no les sancionaran si marxen de la concentració, que és el que volen fer. Explica la SER que hi ha hagut ara una pausa en la reunió i que estan deliberant les jugadores quina decisió prenen, si es queden o si marxen un cop doncs han arribat a un acord o han posat postures en comú amb Víctor Francos, president del Consell Superior d'Esports, que és un dels presents a la reunió. També hi ha la seleccionadora, Montse Tomé, per aquí hi ha Rafa del Amo, president del Comitè Femení de la Federació Espanyola, entre alguns dels noms que estan en aquest dins d'aquest hotel Oliva Beach and Golf Hotel, que és on, insistim, des de quarts de 10 de la nit estan reunits CCD, jugadores i representants de la federació.
I com ha anat el viatge de les jugadores del Barça, que tu l'has seguit des de Barcelona a València, Oriol?
Doncs mira, el vol de les jugadores del Barça ha sortit amb retard, estava previst per les 5 de la tarda, d'aquí que la reunió hagi començat tan tard, aquí a Oliva, perquè les jugadores del Barça han arribat tard, les 8 jugadores, recordem, un vol regular que havien d'agafar, s'han endarrerit 2 hores per una avaria, concretament en l'aire acondicionat de la cabina. I de fet això ha estat a punt de provocar un ensurt, us en recordeu allò que va passar el cap de setmana amb els jugadors de Las Palmas, amb uns quants jugadors que es van quedar a terra?
Sí.
Doncs hi ha hagut algun instant de patiment, perquè allò, alguna jugadora del Barça ha arribat amb allò de l'última llamada, l'últim avís per embarcar, perquè clar, amb tant retard doncs els passatgers s'han dispersat i després doncs tot eren presses. En qualsevol cas, els companys periodistes que hem volat amb elles, no els hem enregistrat declaracions a dalt de l'avió per respecte, però us podeu imaginar les cares llargues que portaven les futbolistes. No és cap sorpresa, són aquí perquè la federació les ha portat per obligació, les ha posat entre l'espasa i la paret, han vingut a contracor i com a prova aquest document d'Alexia Putellas a l'entrada de l'aeroport.
Està tot bé, no? Com ho sentís?
Com ho sentís? Pues mal, diu Alexia Putellas. I abans també sentíem un tastet de l'altra jugadora del Barça que ha parlat, com és Mapi León, no? Que a l'arribada a València ha estat això, no? Alexia és a Barcelona i a l'arribada a València també han captat alguns companys algunes declaracions de Mapi.
Sí, correcte, el vol ha durat uns 35 minuts i al baixar Mapi León ha dit que no es fiaven ni un pèl d'aquesta convocatòria aquí a Oliva, que entre altres coses, ho escoltàvem abans, no tenien clar si això era un espai segur tal com els havien promès al venir aquí a Oliva. En el cas de Mapi cal dir que és una qüestió que vaja, una convocatòria que és més cruel que amb ningú, també amb Patrick Guijarro, perquè són les dues jugadores precisament que van renunciar a anar al Mundial. Escoltem el que ha dit Mapi León, molt contundent a l'arribar a la terminal de l'aeroport de València.
La reunión con Víctor Francos, ¿qué esperáis de esa reunión? Que se pueda resolver todo y lleguéis a un entendimiento, entiendo, ¿no?
Claro, al final creo que es algo normal, quiero decir, no comentaron mucho, Pedro y yo, por ejemplo, como para que ahora, sin haber dado unas puestas disponibles, se nos metan en la lista sin preguntar.
¿Se puede solucionar con el CSD ahora cuando vengan o no?
Eso espero. ¿Hay gente más, arropadas? ¿Arropadas?
¿Por la gente?
Por la gente, sí. Pero igual no por quién deberíamos.
¿Y crees que vas a un lugar seguro ahora mismo?
Pues eso tendríamos que hablar largo y tendido de si es seguro o no es seguro cuando me están obligando.
¿Os sentís obligadas?
No, si no me sancionan, ¿no?
La sanción es... ¿Venís por la sanción, por la posible sanción, después de tanto pelear lo que habéis peleado vosotras, por estar...?
Sí, ya sabéis que sí. Yo creo que mi postura siempre ha sido muy clara, ni modo de cambiar de opinión. Como he dicho, renuncié a mucho. Porque bueno.
¿Y de qué
si crees? Si es ir o sancionar, pues tendremos que venir, ¿no?
¿Y de qué crees que quieren proteger a Jenny?
Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? ¿De qué nos tenemos que proteger?
Sempre parla clar, Mapi León, una de les poques, per no dir l'única, que avui doncs, ha deixat anar algunes frases després d'aquest dia, que ha estat molt mogut i que des de primera hora del matí ens ha tingut a tots pendents del que passava. Per exemple, tot ha començat a Madrid, perquè s'havien de reunir primer a Madrid, a la convocatòria d'ahir de Montse Tomé, havien d'anar a Madrid. La Laia Coll ja ha anat d'urgència també aquest matí, ja ha tornat a Barcelona, la tenim aquí a l'estudi de RAC1, després d'haver passat fins i tot per Montjuïc. Hola, Laia.
Hola, hola.
Què tal? Bona nit, déu-n'hi-do el dia d'avui i el que ens espera demà. Com ha anat aquest dia a Madrid? Anem a explicar una mica i a resumir aquest dia esperpèntic avui per les jugadores.
Ahir ens quedàvem a la nit que les jugadores estaven reunides per decidir si finalment assistien o no a la convocatòria i no va ser fins gairebé a la mitjanit que van rebre els bitllets de la Federació Espanyola, uns bitllets direcció a Madrid, perquè avui en principi 11:45 del migdia estaven convocades a la capital en un hotel proper a la zona de Barajas, perquè el que volia la Federació Espanyola era intentar evitar les rozes, perquè evidentment hi ha una tensió molt gran entre tot el nucli de la federació i entre les jugadores i es volia evitar aquesta tensió. Què passa? Doncs que avui, per sorpresa, les jugadores, quan s'han despertat, han vist que estaven rebent uns nous bitllets direcció a València, però aquí hi ha hagut un embolic, perquè, clar, hi havia un desconcert total amb què estava passant amb aquesta convocatòria, si era Madrid, si era València, perquè hi havia bitllets duplicats, i també si havien d'anar-hi amb tren, si havien d'anar-hi amb avió. Finalment, doncs, s'han anat esclarint els dubtes, segons anaven funcionant, perquè l'staff i les jugadores del Madrid i l'Atlètic de Madrid mantenien la convocatòria a Madrid. Què ha passat? Doncs que a partir de 11:45 s'han reunit les jugadores del Madrid i l'Atlètic de Madrid a aquest hotel que us dic de Madrid. Aquí hem sortit dels primers dubtes veient quan ha arribat Missa, que ha sigut la portera del Madrid, Missa Rodríguez, la primera en arribar. Aquí hem vist que les jugadores no havien trobat cap escletxa legal per esquivar aquesta convocatòria i que finalment obligades hi havien d'anar-hi, perquè Missa era una de les signants de la carta de divendres en què les jugadores es reafirmaven en que no tornarien a la selecció perquè no hi havia hagut els canvis, i Missa ahir també va partir el comunicat de les futbolistes que mantenien la seva posició i que parlaven d'aquest article de la FIFA, que si bé és cert que ho han estat consultant amb molts advocats, era un article subjectiu. Aleshores, hi havia el perill que se les pogués sancionar, i avui ho han confirmat amb una última trucada aquest matí amb el president del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos. Ha parlat, entre d'altres, amb Alexia Putellas, i els ha dit a les jugadores que sí o sí havien d'anar. Aleshores, les jugadores, davant aquesta amenaça, han decidit anar a la convocatòria perquè no tenien una altra alternativa. Les jugadores volen jugar a futbol, no volen ser sancionades. Llavors, un nucli s'ha reunit a Madrid i l'altre a València amb aquest viatge que ens explicava l'Oriol Jové.
I després s'han trobat tots a València. Ara són totes les jugadores, sí. A València, a Oliva, on hi ha l'Oriol Jové.
Sí, també les del Barça, les del Real Madrid totes. I les altres que arribaven de punts de la geografia diferent, i també les jugadores que han vingut d'Anglaterra, Laia Alexandri i Lucía García. Què et puc dir? Doncs que les jugadores hi han anat totalment obligades, que no hi volien, i encara estan més emprenyades del que podien estar fa dos dies amb tots els mètodes que ha utilitzat la federació i amb aquesta convocatòria allí sense previ avís i sense cap mena de consens. Les jugadores han anat a la convocatòria veient a veure què podien fer i si podien marxar. Elles no volien estar allà, per tant, volien esgotar les vies per si, negociant amb el Consejo Superior de Deportes, amb Víctor Francos, que també s'ha desplaçat a València, podien arribar a un punt d'acord que les deixés marxar sense que fossin sancionades. Però què passa?
El que deia ara, no? Que si els sí. garantien per escrit que no les inhabilitarien, potser avui a la nit o demà al matí marxaven. Però què
sí,
passa?
Sí, però què passa? Queden dos dies pel Suècia-Espanya de la Nations League.
De divendres, sí.
Espanya ha de jugar aquest partit. Espanya no pot obviar que hi ha un partit, perquè aleshores rebria una sanció per part de la UEFA. A la federació no li interessa que les futbolistes marxin ara. Al govern no li interessa que les futbolistes marxin ara, perquè al final aquest conflicte cada vegada té més repercussió a nivell internacional, i si no es presenta la selecció absoluta divendres, encara serà més mala imatge internacional la que tu donaràs.
Per tant, pot haver-hi un altre escenari les pròximes hores?
Aleshores, jo crec que ara mateix estem en un altre escenari, que hi hagi nous punts de negociació, que la federació hagi vist, juntament amb el govern, que no hi ha cap altre més remei que cedir en els punts que demanaven les futbolistes. És a dir, que hi hagi dimissions...
Punts, o en els punts més clau, i la resta de punts ja els anirem fent. Però en els més clau pot ser que cedeixi ara mateix...
No hem de descartar que hi hagi aquest escenari, perquè és que ens trobem a poc més de 48 hores per aquest partit, i és que la federació s'està quedant sense un plan B si les jugadores decideixen marxar. Aleshores, això serà una negociació. Jo crec que avui serà una nit molt llarga a València i haurem de veure què acaba passant.
Demà a les 6 del matí, evidentment, en Jordi Basté, com avui, el món a RAC1 estaran pendents i en seguiran parlant, perquè són hores calentes, el que està passant ara mateix en aquest hotel d'Oliva, on hi tenim l'Oriol Jové com a enviada especial.
A més, vull dir, Aleix, ara ho comentàvem amb el Raül, que en un mes han passat tantes coses que no podem descartar absolutament que passi res. Val.
Alguna novetat aquí a l'hotel de les jugadores a Oliva, Oriol?
Doncs mira, estem veient Víctor Francos, el president del Consell Superior d'Esports, aquí a l'entrada de l'hotel fent trucades. Això vol dir que, efectivament, tal com explicava la SER, hi ha una pausa en aquesta reunió i les jugadores estan deliberant quin és el següent pas, però el que us podem explicar quan ja fa 4 hores que ha començat aquesta reunió, jugadores Consell Superior d'Esports, ara mateix li hem vist la cara al president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, el veiem des d'aquí, des de la nostra posició, des de fora, que ha sortit al pati aquest que hi ha a l'entrada d'aquest hotel d'Oliva, amb el telèfon a l'orella enganxat i fent trucades.
Serà una nit molt llarga perquè, evidentment, les jugadores, en el punt que han arribat, en la teixitura que les ha posat la federació, no acceptaran qualsevol cosa. Però més, ara això és una partida d'escacs.
I a més, hi ha un altre punt que hem de sumar, i és el Mundial de Futbol 2030. Que s'està decidint, i Espanya, Portugal i el Marroc volen fer una candidatura conjunta per acollir el Mundial masculí de futbol 2030. Doncs bé, avui Pedro Sánchez, president del govern espanyol, s'ha reunit amb Infantino, president de la FIFA. I ha fet un tuit, Pedro Sánchez, dient: España está trabajando con Portugal y Marruecos en una candidatura muy sólida para el Mundial 2030. Es un proyecto muy ambicioso. Y lo hacemos con una idea clara, que el fútbol es un deporte de alcance global que puede transmitir valores sociales muy positivos. Aquest tuit de Pedro Sánchez no és menor. Perquè Espanya com a país s'hi està jugant també la seva credibilitat i molts calés en l'organització d'un mundial de futbol masculí com és el de l'any 2030. Per tant, el govern, com ara deia la Laia, no permetrà aquesta imatge ridícula de la Federació Espanyola davant de tot el món. A veure què passa les pròximes hores.
I el tuit és de fa 9 minuts.
És de fa només una estona, no? Clar,
de fa 9 minuts a la 1 i 11 el compte del president del govern espanyol fent tuits. És significatiu.
Un indicatiu més, sí.
És significatiu perquè, evidentment, estem davant d'una nit molt important pel futbol espanyol, no només el futbol femení, sinó el futbol en general i l'esport en general i també el paper de la dona.
A veure si el govern té aquest poder, no?, que avui deia també el ministre Miquel Iceta i, evidentment, el president del CSD, Víctor Francos, aquest matí al món a RAC1 i en diversos mitjans de comunicació, dient que estaven al costat de les jugadores i que, evidentment, demanarien que la federació fes tots aquests canvis profunds i estructurals que reclamen les jugadores. A veure què acaba passant. Escolta, Laia, la posició del Barça en tot això, perquè has explicat coses molt interessants durant la transmissió de la Champions.
Sí, mira, el Barça, des que ahir va saber que les seves futbolistes estaven convocades, es va posar a la seva disposició i les va intentar ajudar en tot el possible. Hi ha molta gent que es pregunta per què el Barça no s'ha negat a cedir les futbolistes. Doncs bé, perquè aquest article que també deien les futbolistes, el Barça creu que la llei de l'esport està per sobre, per tant que no es podien agafar aquest article de la FIFA, és a dir, que el Barça no podia fer res en quant a la convocatòria. Sí que els ha intentat donar suport, sí que ha estat parlant també amb advocats per veure si hi havia alguna escletxa, què podien fer, i el que ha fet el Barça també avui és enviar dues persones a València, com són el director esportiu Marc Elzubizarreta i el psicòleg de l'equip, Marc Sallarès, perquè puguin donar suport a les jugadores pel que puguin necessitar. És a dir, que el Barça ha estat al costat de les futbolistes, i en declaracions a Movistar abans del partit de Champions avui a Montjuïc, el directiu responsable del femení, Xavi Puig, ha parlat doncs precisament d'això, que no es podien exposar a la sanció.
Nosotros nos regimos por esto, ¿no? Por esta normativa. Y el incumplir esta normativa quería decir que también que no solamente la sanción pudiera ir derivar a ellas, que es lo que más nos preocupa, sino también podía derivar en un segundo plano también para el club, porque en principio es el club es el que tiene estas jugadoras y al final juegan para el Barça, ¿no?
I també ha parlat Xavi Puig d'aquesta situació, que és insostenible, i demana, si us plau, ja que s'arregli.
S'ha derivat a un terreno que no és bueno para nadie, no és bueno para ni para el fútbol, ni para el deporte, ni para el fútbol femenino, ni para el deporte femenino, ni para la sociedad, ni para nadie. Esto no es bueno para nadie. Estas jugadoras lo que necesitan es jugar a fútbol, que es lo que saben hacer, y no estar comprometidas y metidas en esta nube oscura que desde hace años las está acompañando.
A mi avui, Aleix, un últim apunt de les futbolistes, les he vist molt tocades i em consta que hi ha futbolistes que estan tenint ansietat pel que està produint tota aquesta situació, pel focus mediàtic i la teixitura en les que ha posat la selecció espanyola. És molt complicat, molt complicat, i si des de fora ja a vegades costa trobar les paraules per definir el que està fent la federació, com s'està actuant, doncs imagina't viure-ho tu en pròpia persona i estar-te jugant al teu futur professional.
Aquesta tarda hem pogut parlar amb la presidenta de FUTPRO, que és Amanda Gutiérrez. És aquest sindicat que ja va donar suport a Jennifer Hermoso, que li va portar tota la comunicació a Jennifer Hermoso en els primers dies de l'escàndol amb l'expresident Luis Rubiales, i que ara està sent una figura clau, aquest sindicat, FUTPRO, perquè està assessorant legalment aquestes jugadores que reclamen canvis a la Federació Espanyola, i perquè Amanda Gutiérrez, com a presidenta de FUTPRO, ha estat en les primeres negociacions amb la Federació Espanyola, i de fet, Jové, avui Amanda Gutiérrez és en aquesta reunió a l'Hotel d'Oliva, no? Amb el CSD, amb representants de la Federació i amb les jugadores, que sí?
Sí, de fet, és una informació que ha explicat Relevo, que en aquesta reunió inicialment només del CSD amb la Federació Espanyola hi havia la seleccionadora Montse Tomé, la cap d'expedició Ángeles Aguilera, la directora de futbol femení Ana Álvarez i també el president del comitè femení de la Federació Espanyola de Futbol, Rafa del Amo, a banda d'Amanda Gutiérrez, la presidenta del sindicat FUTPRO, que ara mateix també està asseguda amb aquesta taula de negociació amb les jugadores i amb el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Franco.
Doncs aquesta tarda, abans que anés cap a València i pogués reunir-se en aquesta reunió eterna que s'està fent ja de matinada a Oliva, ens ha explicat a RAC1 el que deia la Laia, que moltes de les jugadores estan realment tocades i ho estan passant malament.
Està superant la situació a moltes persones. Aquest moviment de la federació, aquesta convocatòria, aquesta llista, ha sorprès bastant, ningú se l'esperava, i un altre cop anar sempre sense temps a l'hora de decidir, de prendre una decisió tan important com és la d'arriscar la teva carrera, no és gens fàcil.
Diu Amanda Gutiérrez que és surrealista la llista de convocades d'ahir de Montse Tomé, sobretot la inclusió de Mapi León, de Patri Guijarro o de Clàudia Pina amb la Sub-23, tres jugadores que van renunciar al Mundial i que ara entren en una convocatòria sense ser avisades. I aquesta tarda Amanda Gutiérrez es queixava a RAC1 de l'actuació del CSD i del govern espanyol, perquè donaven suport a les jugadores, però aquest matí les han trucat i els han demanat que anessin a València, perquè si no haurien d'aplicar la llei de l'esport.
I és cert que el govern ha parlat, que ha dit que està al costat de les jugadores, però també és cert que em desconcerta que les truqui aquest matí per dir-los que vagin a la convocatòria per tenir una reunió amb el president del CSD, quan crec que hi ha altres llocs per fer aquesta reunió.
Doncs bé, tot i que considerava que hi havia altres llocs per fer aquesta reunió, al final Amanda Gutiérrez també ha anat a aquesta reunió de València amb el CSD. El CSD ha demanat que anessin les jugadores, sobretot les del Barça, des de Barcelona, per reunir-se en aquest hotel de València. I ens explicava la presidenta de FUTPRO que ahir, durant totes les reunions amb advocats per l'assessorament legal que tenien, mirant els articles de la FIFA, la llei de l'esport, ells consideren que tenen una raó jurídica per no anar a la convocatòria, però que, evidentment, les jugadores no s'han volgut arriscar a perdre judicialment la seva llicència federativa.
És cert que si elles no van, la federació pot obrir un expedient, sancionar-les, i llavors és quan has de recórrer, impugnar aquesta sanció, i mentre això passa, elles poden estar inhabilitades. Per molt que aquest argument jurídic tingui recorregut, i no sé, imaginem-nos que el guanyem, quant de temps, mentre això es resol, quants partits es poden perdre?
El que em consta, Aleix, és que FUTPRO sí que tenia una visió més optimista d'aquest article i que hi podia haver-hi un recorregut legal, però que tots els altres advocats consultats, tant a nivell personal de les jugadores com a nivell grupal, que ho posaven en dubte i que creien que era molt subjectiu, perquè si t'acollies a la llei de l'esport era tot molt ambigu, no deia res, però tampoc deia i què passa si no et sanciones, si t'agafaves a la FIFA, vale, què passa si no avises en 15 dies? Ningú deia res, llavors...
El que deia Amanda Gutiérrez, no s'han volgut arriscar les jugadores a perdre aquesta llicència federativa davant d'aquest buit legal, no? Tot i que consideraven que podrien haver tingut la raó, i a més, si s'engegava un procés judicial, mentrestant estaven inhabilitades durant mesos fins que es resolgués el cas, ja fos el TAT o ja fos el TAS, no? A nivell europeu. I finalment, Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO, li hem preguntat des del Tu diràs de RAC1 per què Jenny Hermoso no ha estat convocada? Si legalment Jenny Hermoso podria ser convocada o no? Ahir les explicacions de Montse Tomé no van convèncer ningú. De fet, han sorprès moltíssima gent el que va dir Montse Tomé sobre Jennifer Hermoso. I atenció, clar, hi ha un procés, un expedient disciplinari obert de la FIFA contra Luis Rubiales, pel petó forçat que li va fer Jennifer Hermoso. Doncs bé, la FIFA, mentre té aquest procediment obert, el que ha dit és que ningú de la federació es pot posar en contacte amb Jennifer Hermoso. I aquí és on rau la clau perquè no l'hagin convocat, perquè ningú de la federació podia notificar a Jennifer Hermoso que anés convocada a la selecció espanyola. Per tant, no l'han convocada per aquest conflicte que té ara mateix la FIFA amb Luis Rubiales.
Sí, legalment la federació pot fer-ho.
Vale.
Sí,
vale.
Pot convocar la Jenny si vol.
Vale.
Després està el procediment de FIFA que ha dit el que ha dit i s'hauria d'activar, doncs, el que s'hauria d'haver activat en el cas de que hagués tingut aquesta convocatòria. Però això ja és hagués estat després.
Què vol dir que s'hauria d'haver activat? Perdona.
Clar, si la federació et diu que no pots contactar amb la Jenny,